Benvinguts a l'Internauta. El programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Josep Lluís Rovira, expresident de PIMEC, que ha engegat un projecte solidari a través de Twitter anomenat 1000 pensaments per Josep Lluís Rovira. Cada dia tuiteja pensaments i per cada retuit es farà una donació a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us expliquem com són els nous mòbils de Google sota la nova marca de la companyia Pixel. També us ensenyarem alguns invents com l'Air, una alternativa als drons per la gravació d'imatges en perspectiva aèria i una proposta de la mà de la companyia Ford, el patinet elèctric Carri.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'Internauta, com saben, cada setmana proposem escoltar a persones que estan fent coses amb internet, persones que no necessàriament tenen que ser ni tecnòlegs ni tecnòfils, i avui en tenim un exemple molt interessant i molt curiós en aquesta línia que a mi em fa una especial il·lusió de tenir avui, perquè ell mateix es defineix com analògic i diu que és molt analògic, però està portant a terme una iniciativa molt interessant, en concret és Josep Lluís Rovira, com estàs?
Molt bé.
Encantada que estiguis.
Dins del que es pot estar bé.
Dins que es pot estar bé. Encantada que estiguis aquí. Presentar-lo és molt complicat, perquè és un home que ha fet de tot al llarg de la seva vida. Es defineix com un jubilat en retirat, empresari polifacètic, persona molt vinculada al món institucional d'aquest país, 8 anys president de PIMEC, membre de Consell d'Administració d'Empreses, etcètera. Un home que diu que ell fa servir internet, que és la raó per la qual parlem en aquest programa sempre, per allò que li interessa, i que el que no li interessa no, diu que no porta telèfon ara mateix, i que per una raó personal ha tingut una iniciativa que volem destacar i que volem comentar, que ha estat, que és especialment interessant, sobretot venint d'ell. Abans d'explicar el que estàs fent ara, explica'm això de que eres analògic.
Bé, a veure, jo crec que tant l'explicació del per què sóc analògic com per les moltes coses que he fet rau amb una única explicació, no? Que tinc 75 anys i, per tant, una trajectòria molt llarga, com és obvi, i, a més, doncs, vinculada a la situació tecnològica que s'ha anat desenvolupant. Per tant, a mi, perquè ens entenguem, el tema digital i el tema d'internet ja m'ha agafat bastant gran. I com que, afortunadament, tampoc no tinc unes necessitats fortes per això, doncs jo continuo sent analògic. Si bé, evidentment, doncs, utilitzo les coses digitals quan m'interessen, no? I aleshores, no, en aquest moment, de debò no porto telèfon, tinc el despatx.
Deu ser el primer convidat a l'Internauta que ve sense telèfon. Està bé.
Segur, però té que haver-hi de tot. La vida del senyor té que haver-hi de tot. El tinc al despatx. Per què? Pues perquè ara no el necessito. Quan arribi al despatx el posaré en marxa, veuré què és el que tinc, contestaré el que hagi de contestar, faré el que hagi de fer i tornaré a pagar. El tornaré a pagar perquè estic al despatx per treballar. I tinc el telèfon normal de centraleta que em passen totes les trucades. I cada hora i mitja o quan em va bé el torno a posar en marxa. No? De manera que jo amb el mòbil funciona així. La tablet, també tinc tablet, de fa 3 o 4 anys només. Per què? Doncs perquè un dia vaig descobrir que amb la tablet es podia parlar amb els meus nets. Tinc 10 nets i és una de les coses, per no dir la única, que encara em fa viure i em fa tenir objectius, no? I vaig dir, això no m'ho puc perdre. Evidentment, era l'estiu, les vacances, vaig tornar a Barcelona, em vaig comprar una tablet, vaig anar un mes a una escola d'aquestes, vaig aprendre el que m'interessava, i ara l'utilitzo exclusivament per parlar amb els meus nets, molt sovint, i després doncs, per Google, per veure alguna cosa de Google, per llegir algun diari que no ni estic subscrit ni està al despatx ni res, i aquest tipus de coses, no? I per tant, doncs, per això, malgrat d'aprofitar algunes petites coses, em continuo definint com analògic.
La raó per la qual vens a l'Internauta, perquè alguns oients o espectadors estaran preguntant, i aleshores per què tu veus molt analògic a l'internauta? És per una iniciativa que has posat en marxa realment impactant, que té a veure precisament, ara parlaves dels teus nets, amb una neta teua.
Sí, deia que tenia 10 nets, doncs una neta, que ara, la setmana passada va fer 5 anys, té fibrosi quística. La fibrosi quística és una malaltia que afecta bàsicament a l'aparell respiratori i també digestiu, però bàsicament el respiratori, per tant, els pulmons, que en aquests moments té una esperança de vida de 20 anys, si bé, doncs, com sabem, totes les innovacions de tipus mèdic, clínic, farmacèutic, etc., van molt de pressa, afortunadament, i pensem que quan s'arribi aquest llindar dels 20 anys, doncs probablement aleshores l'esperança de vida ja serà doncs, de 35, 40 o més. No? Però la realitat és que en aquests moments doncs, té una esperança de vida de 20 anys. I aleshores, doncs, pensant què es podia fer, perquè és constantment, quan tens un problema, constantment li estàs donant voltes a aquest problema. No? Doncs a través de la nostra empresa d'assessoria digital, que és Imagina Digital, i posant coses sobre la taula, va sorgir el fet de que jo, des de fa molts anys, no sé ni quants, no sé quan vaig començar, 35, 40 o 45 anys, m'havia dedicat a escriure pensaments que em venien, sigui per lectures de coses, sigui perquè estaves pensant en coses determinades, i els anava escrivint.
Pensaments sobre qualsevol cosa.
Sobre qualsevol cosa. Uh-huh. Sobre qualsevol cosa. I això, amb tants anys i amb tantes possibilitats, doncs en aquests moments dec tenir gairebé 2.000 pensaments escrits. Ell va dir, home, què és això?
Els assessors digitals.
I vam treure-ho, vaig posar-ho, vam mirar-ho, vam dir, caram, doncs amb això podríem fer una cosa que podria ser novedosa i que podria tenir un cert èxit i ajudar doncs, a l'enfermetat aquesta, no? I aleshores el que vam és posar en marxa això. És una conta que hem obert a Twitter i a Instagram, que es diu 1.000 pensaments per en Josep Lluís Rovira, que publiquem 2 pensaments cada dia, que els vàrem començar a publicar el 21 de setembre, que és l'aniversari de la meva neta, per això deia que fa 15 dies ha fet 5 anys, i que està vinculat amb l'Associació Catalana de Fibrosi Quística, perquè per cada retuit nosaltres farem una aportació a l'associació.
Això, deixa'm explicar, qui vulgui seguir-ho, simplement a través de Twitter, el compte 1K Pensamientos, ja sabeu que el K vol dir 1.000, eh? 1K Pensamientos, arroba 1K Pensamientos, o en Instagram 1.000 Pensamientos 2016, podeu seguir-ho i, evidentment, podeu retuitar, que al final és del que es tracta.
Sí, a propòsit d'això, m'agradaria aclarir-te el per què està en castellà. Perquè, parlant amb la meva gent, és a dir, jo sóc bastant incrèdul, perquè, a més, tampoc no conec el mitjà. No?
Per tant, tu no t'havies connectat a Twitter ni a Instagram, no sabies res d'això.
No, a mi m'ho ensenya la meva dona, m'ho ensenya els meus fills, m'ho ensenya la meva secretària, però jo no. I aleshores jo pensava que això no tindria gaire sortida, no? gaire futur. Però, esclar, em van començar a parlar de tantes coses i, escolta'm, és que no, això ha de ser per Espanya i després ho farem Sud-amèrica i si això... Bueno, inclús m'estan parlant ja de treure el llibre dels 1.000 pensaments per Sant Jordi i s'han involucrat en tota una sèrie de coses i, bueno, i escolta'm, que un dia se m'acabaran els pensaments. No hi ha problema, perquè aleshores, quan... Sí, i fins i tot ja tenen, i dic tenen, en tercera persona, perquè jo sóc una mica incrèdul, per desconeixement, però fins i tot ja tenen previst, és a dir, quan, ara acabarem aquests 1.000, no? Que són 500, més de 500 dies, perquè només es publica de dilluns a divendres, per tant, doncs serà gairebé 2 anys. Llavors, quan jo tinc 1.000 més escrits, però diu, no, aquests altres 1.000 més, el que faríem seria que tu cada dia en trauries un i, en canvi, invitaríem a la gent a pujar un pensament. Espera't, que encara ho entortulliguen més, encara. Diu, escolta'm, i faríem que hi haguessin pensaments de gent important, I quan jo me n'enric una mica, perquè gent important em deien, podríem demanar-li un pensament al Barack Obama. Esclar, jo dic, escolteu, m'esteu prenent el pèl. M'esteu prenent el pèl. Diu, no, escolta'm, això està tot absolutament pautat. Diu, mira, si, no sé si t'hi has fixat, diu, però per Sant Jordi, quan hi ha mitjans que publiquen els llibres preferits de gent coneguda i important. Doncs bé, doncs publiquen el que està, el llibre preferit, entre cometes, del Barack Obama, del Papa, del Putin i de l'Esperit Sant, vull dir, m'entens? I això és tan senzill com demanar en l'oficina de protocol, caps de gabinet del senyor Barack Obama, escolti'm, per això quin llibre està llegint? Aquest, i es publica. Doncs de la mateixa manera, és clar, quan t'ho omplen tant, dius, escolta'm, potser sí. I realment, home, estic bastant sorprès.
T'he sorprès, t'he realment sorprès.
Sí, sí.
I divertit, resulta molt curiós, això.
Sí, sí.
Tu, que precisament havies defugit una mica aquest món, t'està resultant apassionant?
Sí, sí, perquè, clar, descobreixes coses absolutament noves, gent que et diu coses, gent coneguda, gent desconeguda, i vas entrant en un món que el tenies completament apartat o aparcat o deixat de banda, no? I com que, doncs, evidentment és per un objectiu que, doncs, que a mi m'omple molt, doncs, clar, el primer que pregunto, quan, és a dir, t'explico com funciona quan arribo al despatx. Jo arribo al despatx i cada dia pregunto quants retuits tenim. Tant d'Instagram com de Twitter. I em fa gràcia, i fins i tot veure coses estranyíssimes, no? Que estàs dos dies que ningú, no tens cap follower, i de sobte el tercer dia 67, i l'altre dia 118 nous, no?
Sí, sí.
I jo els hi pregunto, això per què? Perquè no pot ser ells s'agafen a lo fàcil. Home, perquè aquell pensament d'ahir els hi va agradar molt. No ho sé, no m'acaba d'encaixar. És a dir, vaig descobrint un món nou, i evidentment quan descobreixes coses noves, doncs, si ets una mica observador, sempre t'apassiones.
Hi ha una cosa que no hem comentat. Els teus pensaments són pensaments curts.
Curts, sí.
Són tipus allò que en diuen aforismes abans.
Sí, exacte.
I per tant són piulades.
Exacte. Ja,
tu estaves escrivint piulades sense saber-ho.
Exacte. Exacte.
Això té molta gràcia.
I de moment hem fet, perquè és clar, tots els meus pensaments estan escrits en català, tots. I per tant, per passar-los a l'agència, perquè és els que me'ls implementen, totes aquestes mandangues, els he tingut que traduir. Doncs em portem traduïts un centenar, que els hi hem passat ja en castellà, perquè ells ja els vagin publicant, i el primer que vam dir, escolta, mira si algun, que, perquè jo et tradueixo el pensament que jo he escrit en català, no? Tradueixo en castellà i mira si n'hi ha algun... No, dels 100 tots s'encaixen perfectament. Per tant, tens raó. Sóc un precursor.
Portaves dècades
un precursor
de Twitter i no
sí, exacte, exacte.
Per això. Permetem un segon, no sé fins a quin punt tens coneixement d'això, però sempre m'agrada quan passen aquestes coses aportar més informació. Això de la fibrosi quística, és una malaltia poc estesa? N'hi ha molta gent que té aquesta malaltia?
No, és poc estesa.
N'hi ha un tractament difícil? Com està això?
És un problema de gens, és a dir, dels pares, en aquest cas, tant el meu fill com la meva jove, doncs ho tenien, que ara el que sí es pot saber si ets portador o no d'aquest gen, i per tant es pot o evitar o tractar, no? Però el problema el tenen els que ja, diguem-ne, han nascut. No és una malaltia gaire estesa, al contrari, és d'aquestes... És que, de fet...
Sí, ara en diuen de fet, rares, que sí, és una paraula molt estranya.
Sí, que tampoc no són rares, perquè rara probablement seria una malaltia que, jo què sé, que a Catalunya n'hi haguessin dos, tres, dues, tres... No, el que passa és que sí està en el bloc de rares. Sí, està en el bloc de rares, però no és tan rara com per dir-li rara.
Vale, i el que és important és que n'hi ha una associació que dona suport, és a dir, si algun oient, alguna persona
i que estan
fent
coneix una feina...
algú que està en això, que sàpiga que n'hi ha una organització.
Sí, hi ha l'Associació Catalana de Fibrosi Quística i que sobretot treballa molt amb l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell, que és on hi ha la...
És el nucli de referència.
Sí, on hi ha les... les coses més avançades, diguem-ne, en fibrosi quística, no? O sigui, mantenint el respecte amb tots els altres que ja estan treballant.
Sí, sí,
no?
sí. Perquè això és molt important, perquè quan hi ha... M'imagino que personalment, no? Quan en una família de sobte diu una cosa d'aixes, que tu no devies ni saber lo que era la fibrosi quística, ni ningú...
Ni idea, però és que ni la més remota idea.
Va, i de repente ve un metge i diu, escolta, passa això, això és greu. Suposa que el suport del, diguem, col·lectiu, de la resta, no només de la família, sinó d'una associació, o això mateix que estàs fent tu ara, que al final és obrir una porta i dir-li a la gent, ei, si passa això, no tireu la tovalla, no? Que aquí n'hi ha manera. No? Això deu ser molt important per
les famílies. Sí, sens dubte. És que, a veure, és que en aquesta vida l'última cosa que has de fer és tirar la tovallola. Uh-huh. I per tant, doncs això val per tot. No? Suposo que he de tenir algun pensament referit a això. Ni me'n recordo, perquè imagina't que no els puc recordar, impossible, ni gairebé ni els últims. Escric constantment, és a dir, fa dos dies he escrit un parell, etc. No me'n recordo, però segur que hi ha algun pensament que diu que l'última cosa que es pot fer en aquesta vida és, o algo semblant, no? És tirar la tovallola. Perquè bueno, sempre hi ha aquella possibilitat del clic, no? I de fet, doncs, sembla que això que jo et deia abans, de que quan la meva neta tingui 20 anys estem segurs que ja s'ha avançat amb esperança de vida, doncs estem en aquest camí. Aleshores, clar, quan més empenta tinguin totes aquestes investigacions i totes aquestes estudis i proves que es fan, doncs més ràpidament avançarem, que estem segurs que avançarem, però més ràpidament i més per tothom i a més llarg plaç, no? De vista.
Tu en la teva vida has treballat molt, has fet empreses, has fet de tot, la part institucional, etcètera, etcètera. Abans, quan has parlat d'això, parlaves com d'il·lusió, no? És a dir, aquesta feina, entre cometes, de fer aquests tuits i aquests Instagram, recorde una K Pensamientos, 1000 Pensamientos 2017, si voleu anar mirant el que escriu en Josep Lluís Rovira. Això és una cosa completament diferent a la que has fet fins ara.
Totalment. És que, a veure, és que vosaltres perquè ja sou experts, no? És a dir, tu portes, comentàvem abans d'entrar en càmera, que porteu 21 anys. Això és una barbaritat. És que jo quan m'ho has dit m'he quedat absolutament parat.
No, això és que ens fem veig.
No, sí, segur.
Sobretot.
Segur. Però per mi, sí. Diguem-ne que jo descobreixo aquest món ara. Aquest món entre cometes, no?
Sí, perquè, sí, bueno, sí.
Evidentment que sé el que és i, a més, una cosa és desconèixer-lo com a practicant i l'altra conèixer-lo com a coneixement, sí, com a saber de què van les coses, com ha sortit lo del Vincent Cerfi, en fi, tota la història i tot, no? Però quan t'hi poses a dins, i sobretot una persona amb la meva edat i la meva trajectòria absolutament fora, com jo et deia, i continuo pensant que sóc analògic, descobreixes un món nou, sense dubte, de cap mena. Que ja l'intuïes, però que el descobreixes més a partir del teu protagonisme i de tenir el teu nom posat allà.
Però sempre m'interessa molt quan parlem amb gent com tu, n'hi ha un canvi vital, és a dir, n'hi ha un canvi vital obvi que és en la pràctica, no? Això que explicaves abans, quan pots parlar amb els teus fills o amb els teus nets, per videoconferència, no sé què, això és un canvi obvi. Però ara n'hi ha un canvi també, no? Que és que tu ara estàs enviant un missatge al món i no sé si a vegades et sorprèn a tu mateix la reacció del món. És a dir, a vegades vivim en una societat en la que sembla que estem molt aïllats i les xarxes ens connecten a una velocitat sorprenent, no? I passen coses que no... Clar, vosaltres porteu pocs dies encara fent això, és una novetat, també raó per la qual esteu així, no? Perquè també és una novetat. Però, clar, a vegades passen coses que dius, això pot ser, no sé, això deu...
Sí, a veure, primer, la meva capacitat de sorpresa ja és molt...
Relativa.
Molt curta. No parlo d'internet, sinó parlo en general, és a dir... La meva capacitat de sorprendre'm amb les coses que passen al món, però és igual, Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa, el món, ja no em deixa de sorprendre, no? I podríem parlar de les barbaritats dels refugiats i dius com és possible. I aquesta pregunta de dir-te com és possible, punts suspensius, qualsevol cosa, és ja tan habitual que, com que gairebé te la fas cada dia, doncs ja no et sorprèn. Com és possible això? Doncs mira, noi, sí, passa això. Llavors, això d'internet per mi només és un pas més de la capacitat de sorprendre'm, de dir, caram, i aquestes coses que jo et deia, llavors, aquesta proximitat de gent que no... Que amb noms completament a vegades enrevessats, i dius, i aquest es diu així en la xarxa? Et comences a sorprendre, això, hi ha noms, ara no ho recordo, perquè un dels problemes de l'edat és la manca de memòria, no? La memòria la vas perdent i ja no recordes coses d'ahir. Doncs no em deixo de sorprendre cada dia amb les coses d'internet. Ara, per mi és una cosa habitual, perquè ja et dic, ja fa molts anys que cada dia et despertes amb dir com és possible que succeeixi una cosa com aquesta. No?
Eres gat vell en totes aquestes coses. Però la cosa aquesta de traure d'una situació negativa, perquè al final que la teva neta tinga una malaltia d'aquesta és una situació negativa, traure una cosa positiva, perquè abans, per exemple, quan has comentat això de que arribes al despatx i preguntes quan
retuits,
feies cara d'il·lusió. És a dir, és molt positiu, no?
És clar. És clar, i després ve el followers, eh? Perquè és clar, fins i tot ara ja hi ha una, òbviament tots els meus nets ho saben, els grans, diu, els que tenen edat de saber-ho, i ja venen, els reptes ja van començar abans, quan vaig explicar la idea abans del dia 21, abans de sortir, jo vaig explicar la idea als meus fills, a tothom, evidentment, als meus nets, i aleshores l'empresa, Imagina Digital, els meus assessors, em van dir, bueno, per clar, jo abans de començar, vaig dir, escolta'm, per on ens movem? Perquè jo no tinc ni idea d'aquesta història. Llavors, en el primer mes, vosaltres quants retuits creieu que podem treure i quants followers tindrem, etcètera, no? Bueno, llavors em van marcar unes fites, no? Que per cert, ja estic a punt, estic a la meitat, perquè ja portem ara 15 dies, no? Avui que és dimarts, demà farà 15 dies, i ja estic al límit. És a dir, que d'aquí dos dies ja els hauré superat. I els meus nets, doncs quan els deia, escolta'm, és que t'interessa, seran fumint una mica, no? I bé, doncs, tota aquesta dinàmica, no?, porta que, doncs, ara jo, quan passi al nivell aquest, el mail, dius, ep, ja tinc no sé quants seguidors, ja portem no sé quants retuits, i va, no deixa de ser una manera d'engrescar, de jugar, si tu vols, amb els nets. Però que em fa il·lusió.
Amb gent de la teva generació sempre he escoltat molta gent que m'explica que internet uneix avis i nets.
Ah, sí, clar.
Que és una cosa que fa compartir moltes coses.
Clar. I la tablet, és a dir, a veure, no cada dia, perquè, és clar, tampoc s'ha de coincidir amb els horaris, però jo la setmana, doncs, 5 o 6 connexions amb nets meus les tinc. Això també uneix. Mm-hmm. És a dir, perquè, clar, t'estàs veient, això abans no hi era. Llavors, no és. I, a més, ja no trucaves per telèfon, perquè, a veure, els telèfons hi han estat de sempre. Jo els he conegut de sempre i els mòbils, doncs, de fa 20 anys, o el que sigui. I, per tant, jo fa 10 anys podia haver agafat, bueno, 10 anys ja, també, o 5 o 6 o 7 anys, jo podia agafar el mòbil i trucar als meus nets. No els trucava. Si em preguntes per què, doncs no ho sé. Perquè
en
no,
canvi, en la tablet sí que ho
constantment,
fas.
Constantment. I els truco prèviament. I sou? Sí, pam, ara truco. Tablet. Uh-huh. Llavors, esclar, i els mails que et deia, no? Ara, doncs, ara si arribo, quan arribin en el número aquest, en el nivell aquest, doncs, pa, què? Prou de riure, eh? Ara ja tinc tant, pam. Bueno, i ells ja ho veuen, perquè suposo que deuen estar a veure...
Ells saben més que tu de tot això.
Mare de Déu del meu cor, això ni m'ho esmentis, això ni m'ho esmentis. Tinc proves...
Fer faena.
Sí, sí, però impressionants, saps? Però nets de 3 anys, eh? Ja no parlo dels que... La gran té 16 anys, ja no parlo de les grans, que evidentment controlen i ho dominen tot. El problema és que dominen massa i controlen massa, saps? Que aquest és un altre problema que hi ha. Aquest és un altre problema. Home, doncs, bueno, totes les possibilitats que tenen ara els nanos de ser connectats, i de no saber què, i d'enviar no sé què, i que hi ha coses aquestes que queden fixades a la xarxa per sempre, que després ja no les treus, no?
Que és un gran problema del qual no som conscients.
Sí, bueno, per això et dic que no deixen d'haver-hi els perills que tots coneixem i que tots sabem, no? I que venen, doncs, d'això, de la globalització i del fet de que ens tenen, bueno, us tenen, a mi no em tenen gaire fitxat, perquè com que no estic enlloc, ara potser em començaran a fitxar, però jo, a mi no em tenen fitxats, a mi els... ni Facebooks, ni històries d'aquestes, no em tenen fitxat, però us tenen fitxats a tots, no? Mm-hmm. Esclar, i busquen per demanar-vos encara més informació, i després es venen la informació de tot el que fas tu, i portes la camisa blava o no la portes blava, no? Vull dir, bueno, i això no deixa de ser un perill.
És l'altra cara.
Però l'has d'admetre com totes les avantatges, bueno, que hi ha hagut.
Pràcticament, en tota la història de l'humanitat, sempre no hi ha hagut res neutral.
Sempre,
tot,
sempre.
Tot pot ser ben usat i mal usat.
Sí, sens dubte.
Escolta, abans m'ha fet gràcia el tema aquest que comentaves, dir, bueno, igual acabem fent un llibre en paper i tot.
Sí, però això m'han dit.
Però té molta gràcia, no?, perquè una persona, tu t'has definit com analògica, entra a internet, es posa a la xarxa, fa Twitter, Instagram, no sé què, i acaba tornant al paper.
Sí, clar.
És...
El paper no desapareixerà mai,
no, és la millor màquina.
Almenys és la meva opinió. No desapareixerà mai. Com no ha desaparegut res quan hi ha hagut una invenció que d'alguna manera ha superat l'anterior, no? És a dir, la televisió no va acabar amb el cinema. El podia perjudicar, no perjudicar, és una altra història, però no va acabar amb el cinema. El cinema no va acabar amb la ràdio, etc. Vull dir, no, per mi el paper continuarà sempre. Sempre.
Tu, en aquesta aventura que has començat ara de publicar una K Pensamientos, 1000 Pensamientos 2017 a Twitter i Instagram, on t'imagines d'aquí 2 o 3 anys? Com t'imagines que es mourà això?
Com es mourà això? O on estaré jo?
Tu allí dins, diguéssim.
Bé, doncs, a veure, quan et comencen a omplir el cap de pardals, no? I et comencen a dir tot això que jo t'he dit i que et diuen, doncs, no, quan acabis, perquè jo sóc molt programat, no? I, escolta, ara em posem 1000, però, esclar, jo ara perquè n'he produït durant 40 anys, però jo no em produeixo 6 cada dia, no? I per tant, arribarà un moment que això com s'acabarà, inclús vaig voler saber si tenia alguna contrapartida legal, si hi hagués algun tipus de cosa, etc. Llavors, quan et comencen a explicar i et comencen a engatimar amb aquest tipus de coses, dir, no, escolta, és que després farem que tu publicaràs un, llavors publicarà la gent, llavors resulta que publicarà, llavors et van estenent, que arriba un moment que tu mateix dius, escolta, però això pot arribar a ser una barbaritat, doncs que després es publiqui amb el mateix llibre amb altres llengües, amb altres idiomes, vull dir, pot tenir una sortida absolutament espectacular. Per què? Que no serà, evidentment.
No se sap mai.
Va, no és normal.
Però molta gent li ha passat.
No és normal. Però sí que el fet d'entrar en aquest món que té aquestes dimensions i aquestes possibilitats tan immenses, doncs arriba un moment que qualsevol cosa que t'expliquen dius, potser sí, pensant que, entre altres coses, no sé ni on estaré jo personalment, físicament, no? Corpòriament. No? Uh-huh. Però, a veure, aquí s'ajunten les dues coses que tu has esmentat, és a dir, per una banda, la il·lusió de contribuir en una cosa, doncs, que no sabíem com fer-ho, perquè ja només no es tracta només de donar uns diners determinats, sinó d'escampar-ho.
La consciència social sobre això, sí. No?
I de contribuir, d'ajudar i de fer, i després l'altre, d'entrar en un món nou d'internet. Llavors, aquestes dues il·lusions, doncs, et fan sentir d'una manera, doncs, que l'agost no m'hi sentia.
Perquè això, quan t'has tardat en fer-ho? És a dir, quan va començar la idea?
Doncs mira, el mes de juny.
Sí, el mes de juny te van dir podem fer,
sí,
això, i el mes de setembre ja ho havia
posat en marxa. Sí, és que de fet, em deien de treure el mes de juliol. Llavors vam dir no, perquè ja posem el mes d'agost pel mig i no sabem què farem el mes d'agost. I deixem. Llavors ho vaig fer-ho coincidir amb la data de, del naixement de la meva neta.
Tothom ja sap, doncs, el que pot fer per seguir això, una K Pensamientos Twitter o 1000 Pensamientos 2007 Instagram. Quan cliqueu aquests comptes i sobretot quan repiuleu, estareu fent una contribució a l'Associació Catalana
de
Fibropsiquística, i la persona que està al darrere d'això és aquesta persona que ens ha acompanyat avui a l'internauta, Josep Lluís Rovira, jubilat, en retirat, empresari polifacètic durant tota la vida, i ara de sobte ha descobert que feia dècades que feia piulades i no ho sabia.
Exacte.
Josep Lluís, gràcies per la feina, primer. Esperem que tot això contribuïsca a la lluita contra la fibropsiquística i que siga un suport, com a mínim, a la conscienciació social sobre aquesta malaltia i que pugues gaudir per molts anys de la companyia de la teva neta i que continuïs divertint-te, perquè el que em fa més il·lusió de tot això és veure com de divertit estàs
fent
aquesta cosa.
Ho farem, i jo t'agraeixo a tu, Vicent, aquesta oportunitat que m'has donat, dir-los-hi als telespectadors i als oïdors, doncs, que els hi agradarà, perquè són pensaments fruit que no tenen cap fil de continuïtat, són completament diversos i de, sobretot, tipus de coses, perquè eren coses, o són coses, que se't van acudint, que et van sortint i, per tant, són de, no són empresarials, perquè ens entenguem, també n'hi ha, però no són només empresarials. No? Espero que els agradi i que, doncs, que contribueixin tot el que puguin amb aquesta Associació de Catalana de Fibropsiquística.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Google fa un pas més en els seus dispositius mòbils i presenta una nova sèrie de telèfons que canvien de nom i passen a dir-se Pixel, abandonant l'antiga marca Nexus. La companyia els ha dissenyat pensant en la realitat virtual i n'ha desenvolupat tant el hardware com el software. Una de les grans apostes dels nous dispositius és la càmera de mòbil, que comptarà amb tecnologia HDR+ i estabilitzador d'imatge pel vídeo. Altres novetats són l'emmagatzematge il·limitat per fotografies a través de Google Fotos i una capacitat interna de 32 o 128 GB. De moment, però, encara no hi ha data de distribució. La gravació amb drons està a l'ordre del dia, tant per professionals com aficionats. L'empresa Kickstarter ha creat una alternativa per obtenir imatges aèries per a aquells que el preu d'aquests dispositius no estigui al seu abast. El gadget, que porta el nom d'Air, funciona amb la popular càmera GoPro i és similar a un disc o una pilota. L'usuari posa la càmera a l'interior, on queda protegida per una espuma i el llença amb tota la força possible a l'aire. Mentre el dispositiu voli, enregistrarà plans aèris, que després es podran reproduir a càmera lenta. Aquesta iniciativa està possible gràcies a una campanya de micromecenatge que ja compta amb més de 600 patrocinadors i que podran aconseguir l'AER per 49 euros. Un enginyer de sistemes de Forta Colònia ha dissenyat un nou transport per evitar la massificació de trànsit. El dispositiu ha estat batejat amb el nom de Carri i té la forma i el volum d'una roda de cotxe que actua com a hoverboard. El patinet elèctric de quatre rodes té per objectiu substituir el cotxe a l'hora de desplaçar-se per l'interior de les ciutats. La idea és que els conductors aparquin a les zones habilitades més llunyanes i es desplacin amb el carri, per evitar entrar als carrers més cèntrics considerats els més complicats, sobretot a l'hora de trobar aparcament.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Bé?
I avui, a veure si intentem fer-nos explicar.
Sí?
Sí.
Va, ho intentarem. Jo no porto la tauleta avui, vinc amb una tauleta analògica.
És una tauleta, sí, de paper, ja he vist. És, sí, això,
és analògica.
Allò mata arbres.
Sí, una mica, és una mica vintage.
Sí.
Però bueno, avui ens parlaràs del Google Suite.
Sí, perquè vull intentar veure si aconsegueixo amb el Google Suite, que és les aplicacions, que per cert, aquests senyors de Google, quan vaig començar a escriure l'article aquest, no es deia Google Suite, sinó que es deien Google Apps, però ara es veu com que volen...
Li volen donar una mica de màrqueting a tot plegat.
I volen donar màrqueting, volen competir molt amb Microsoft i tot això.
Sí.
Doncs li han canviat el nom i des d'aquesta mateixa setmana es diu Google Suite.
Val,
o sigui, de fet, és el mateix que tenien, però ha canviat el nom.
L'objectiu és que la gent sàpiga que a la banda de l'Office 365 hi ha el Google Suite, que seria la competència, no?
L'objectiu tinc dos objectius avui. Intentar, amb aquest, amb l'exemple del Google Suite,
sí,
explicar què és això del núvol, que a vegades queda tan ennuvolat, doncs sí, què és això del núvol,
perfecte,
i com funciona, i després explicar no que el Google Suite li vol fer la competència a l'Office 365, sinó que el Google Suite estava molt abans que l'Office 365.
Val, però ara ho volen compactar tot dins d'un mateix paquet, no?
Sí, ara ho compacten, sí, i volen fer-li la competència directa, perquè sembla ser que els únics que hi hagi al mercat són l'Office 365. No, els que van començar aquesta història van ser els de Google. I no hi, hi ha un tercer encara en discòrdia, que té molt poca cosa a pelar, que són els d'Apple. Apple també dins del Seiabo i Cloud, també tot un grapat d'aplicacions ofimàtiques gratuïtes, si vols dir-li així, si tens un usuari d'Apple i t'has donat d'alta en el seu cloud.
Bueno, de moment avui fem Google, un altre dia parlarem d'Apple, no?
Sí, recordem sobretot que els de Google és això també, igual que els d'Apple, són aplicacions gratuïtes. És a dir, no has de pagar res.
No hi ha res de pagament.
No és com a l'Office 365, que has de pagar una llicència
sí,
mensual, anual, depèn sí, del que tu vulguis.
A tots ens ha passat, eh? Comprim a Word i ens diuen que no, que compri la llicència.
Que compris la llicència, sí, sí.
Perfecte, anem per feina.
D'això en viuen.
On trobem, primer de tot, on trobem aquest Google Suite?
A veure, és molt fàcil. Si obriu, si teniu el Gmail obert en el vostre navegador,
sí,
veureu que hi ha un quadradet en 3x3 punts,
sí,
9 punts, allà hi ha totes les aplicacions que Google us posa a la vostra disposició. I en trobareu totes. És a dir, jo avui em centraré en el tractament de textos, en un full de càlcul, i para de comptar. Però en trobareu, la setmana que ve tornarem a seguir amb això, però en trobareu, clar, per llegir llibres, els llibres
de
biblioteca, el Google Play,
avui fem
les música.
Avui fem les bàsiques,
avui fem el que tothom ha entès que és l'Office. És allò de dir un document de text,
una fulla de càlcul,
i una presentació.
Perfecte. Però crec que primer ens parles del Google Drive, no?
A veure, sí, i això és el que jo volia explicar, intentar explicar això del núvol. Tota aquesta història, Google ho sustenta amb el que li diuen Google Drive. I el Google Drive no és res més que un disc dur.
Sí.
En els seus ordinadors, en el centre de càlcul de Google,
sí,
on actua com si fos el teu disc dur. És més, si tu tens un ordinador de sobretaula, si encara hi ha algú que en té d'ordinadors de sobretaula,
sí,
si tens un ordinador de sobretaula et pots posar una aplicació que es diu Google Drive, no s'han matat.
No té pèrdua.
Sí. I el Google Drive el que fa és sincronitzar els nostres arxius,
sí,
amb els del disc dur de Google en les seves instal·lacions.
I això amb quin objectiu? Que no perdem el que tenim en el nostre disc
dur
físic?
És molt important. No, l'objectiu és, primer, si només ho fem per guardar el que tenim al nostre ordinador,
sí,
ens serveix de còpia. No és exactament una còpia de seguretat, però sí, ja sembla bastant, perquè sincronitza tot el que tenim a casa amb el seu disc dur, de manera que tenim un duplicat.
La idea que si nosaltres marxem de casa i vols recuperar el currículum que vols enviar, vas al teu Google Drive, no cal que vagis a casa a buscar-lo.
I allà el tens.
I allà el tens.
Se t'espatlla el teu disc dur al Google Drive, tens una còpia de tot el que tenies allà. I amb aquelles còpies, amb aquella còpia o amb l'original, depèn de com ho vulguis veure, perquè pot ser la còpia, pot ser el que tinguis al teu disc dur.
Sí.
Amb el que tens al Google Drive és amb el que pots interactuar amb els programes que ells et donen.
D'acord.
És a dir, tot el que hi hagi allà, tu pots remenar, manegar, fer el que vulguis...
Amb els seus programes.
O, si ells no tenen programes, perquè després ho comentarem, si, per exemple, tu vols editar una foto, que no estava dins de la parafernària aquesta de l'Office, si vols editar una foto, ells et donen opcions de, em sembla que són 3 o 4 programes que tu pots fer servir per editar aquella foto. Ells no tenen cap programa, però et posen a la teva disposició programes de tercers que t'ajudaran a editar una foto o a editar una cançó,
perfecte,
un MP3, coses d'aquestes.
Ara hem entès què és el núvol, què és el Google Drive.
Això és el núvol. Llavors, tu has de treballar amb aquelles coses.
Sí.
On tens el programa per treballar aquelles coses? Els ordinadors de Google.
D'acord.
És a dir, tu sempre treballaràs amb un programa que no tindràs mai en el teu ordinador i sempre treballaràs amb l'última versió d'aquell programa.
Fantàstic. Així no has d'actualitzar, ni instal·lar, ni res.
No has d'actualitzar, no has d'instal·lar, no has de pagar.
Val. Sí. El Google Drive, però, crec que sí que té un pagament, no? És a dir, et donen una sèrie de gigas...
Però, a veure, no ho sé, jo no sé si algú pagarà, perquè fixa-t'hi. Al Google Drive us donen 15 gigas per guardar coses.
Déu-n'hi-do.
Però amb aquests 15 gigas no compten. Tots els documents que vosaltres feu amb els programes de Google no compten.
Val.
No sumen. O sigui, en podeu posar tants com vulgueu que no sumen. Les fotos tampoc sumen. Les fotos posen un...
Una lletra petita.
Una lletra petita. Si les guardeu a alta qualitat, no sumen.
Però si és original, sí.
Si és original, sí. L'alta qualitat vol dir aquella foto et servirà per imprimir-la, per fer el que vulguis amb ella. No et servirà per fer un pòster de 2x1, 2 metres per 1 metre. Però si tu no et dediques a fer pòsters de 2x1...
Podràs utilitzar...
Podràs utilitzar amb el que ells diuen alta definició, sense pagar ni un duro.
Perfecte.
Si tu les vols guardar a la definició que ha fet el teu telèfon o la teva càmera de fotos, llavors sàpigues que només tens 15 gigas i que segurament llavors sí que has de pagar. Mm. Si poses música amb el Google Play, tampoc has de pagar.
Tampoc et suma.
Tampoc et suma.
Llavors sí, tenim bastanta llibertat,
gigas,
no?
A no ser que hi posis, clar, llavors el truc està en que si tu poses documents d'Office, de Word o d'Excel, allò sí que suma.
Llavors allà tu s'ho fas sumar. Allà...
Perquè no són documents de...
Detecta que és de la competència, no és dels seus programes, no, i per tant allò t'ho faran...
El que sempre pots fer és agafar el document de Word, obrir-lo amb el programa de Google i guardar-lo com un document de Google. Llavors s'ha acabat la història.
Perquè tenen el programa aquest de documents, eh?
Sí, llavors a continuació... Volem treballar amb un document que originalment havia estat de Word, que és el que corre molt.
És el que corre més.
És el que corre més.
No ens enganyem.
Sí, no anem a explicar. No, perquè Word... És un estàndard.
Sí. .doc i .docx.
Exacte. Arriba un document Word, tu el tens al núvol, el tens amb un mail, el tens on sigui, i tu el vols editar amb les eines de Google.
Què fas?
L'obres i el primer que et diuen és... Això no és un document nostre. Diu, si tu el vols llegir, no hi ha cap problema. Te l'ensenyem en pantalla i el veus i s'ha acabat el bròquil.
I si vols editar-lo?
Si vols editar-lo, l'has de convertir al seu format, és a dir, el seu programa d'edició només treballa en formats propis de Google. L'has de convertir al seu format, l'edites tant com vulguis i llestos.
Perfecte.
Llavors, què passa si això ho vols compartir?
Exacte.
És a dir, tu has acabat un document, estàs fent... el treball de final de grau, per exemple.
I l'has de passar amb el company, que només té...
No, l'has de passar al teu professor, imagina't. O l'estàs fent en col·laboració amb el teu company i l'altre només té dos.
D'acord.
Llavors tens diverses alternatives. Una és no passar-li un format Word, sinó passar-li un format Google i dir-li, mira, corregeix tot el que vulguis, perquè només has de... Li passes en link, només has de posar aquest link i et sortirà ja el programa per editar-lo.
Perfecte. Va.
Ell no cal que tingui res més que aquest link. Res més. Tu li envies aquesta informació. Google et controla que aquesta informació, que aquest usuari sigui el que tu li has donat accés. Tu li pots dir, aquest usuari pot només llegir-lo o pot fer el que vulgui amb el document. Tu li pots dir, llegeix aquest document, fes el que vulgui. Jo us deixo aquí un link d'un document de proves que vaig fer jo, que té 2 ratlles. I amb aquest document veureu que qualsevol pot veure aquest document, ningú el pot tocar.
D'acord.
Em sembla que només diu bon dia i no diu
quatre coses. Era per fer la prova, eh?
No era un treball de final de grau, no és això. Però el truc és aquest, és a dir, tu no cal que converteixis el document a un Word, sinó que a partir d'aquell moment, com que tothom podrà accedir en els programes de Google, només has de tenir un navegador, tothom pot anar modificant-te'l en aquell format. Si resulta que tu estàs i et diuen vostè ha d'entregar aquest treball en format Word, que no és la primera vegada que passaria.
I què faríem?
Llavors l'opció que et dona Google és descarregar aquell arxiu en el teu disc dur en format Word.
D'acord.
Llavors fas el que vulguis amb ell.
És a dir, te'l descarregues en format Word.
En el moment de descarregar te'l converteix a format Word.
Com si el vols convertir, suposo, en PDF, també?
Sí, hi ha altres sistemes de...
Però bé,
el
podem convertir en altres formats. Vull dir que això no és un impediment.
No és un impediment i la idea és que sempre que estigui al núvol, sempre està en format Google.
Perfecte.
I tothom pot accedir allà, tothom a qui tu li donguis drets pot accedir allà. I ja veureu que us explico que hi ha una sèrie de controls, etcètera, etcètera, etcètera.
D'acord.
Perquè no el primer que passi per allà no pugui editar-te el teu
treball.
Si tu ets prou curós com perquè envies sempre aquell document a gent que coneixes que el pot editar, que s'ha d'identificar, etc, etc, doncs, bueno, si algú te'l fa malbé, sabràs qui ha sigut.
Això sí.
Si tu li envies amb algú i aquell t'esborra el document,
sabràs que ha sigut aquell.
Sabràs que ha sigut aquell. Tot i això, els de Google et mantenen versions del document. És a dir, tu li pots dir, a veure, ensenya'm com tenia aquest document fa 48 hores, perquè he fet uns canvis, no és perquè ningú t'hagi fet malbé el document, però he fet uns canvis...
I vols recuperar la versió anterior, simplement.
No m'interessen, he vist que allò està pitjor el document avui que el de fa 48 hores, doncs tiro enrere i dic, dóna'm el document tal com estava fa 48 hores i te'l dona tal com estava fa 48 hores.
D'acord, perfecte. Bueno, així que és un programa que ens permet moltes opcions, i no ens limita en cap moment.
I no ens limita, té un corrector de català.
D'acord.
Té un corrector...
Important.
Ortogràfic, no gramatical.
D'acord.
O sigui, bueno, si algú vol corregir gramaticalment, que se'n vagi al corrector
de Softcatalà,
que és el que fem servir tots,
sí,
i que funciona de conya.
De meravella.
Però a l'ortogràfic, sense els diacrítics aquests nous...
Això encara no està implementat, entenc.
Però a l'ortogràfic funciona molt bé.
Perfecte.
No, això és un dels problemes que tenen els correctors ortogràfics. És a dir, la diferència entre dona i dona... No la pot,
no
un
la
corrector
detecta,
ortogràfic no la detecta.
Perquè no pot detectar el context d'aquella frase. No.
En canvi, el de Softcatalà, i això és un avís per a tots els que necessiten un corrector, el de Softcatalà te'l detecta.
Sí que ho fa.
I
sí,
diu,
sí, sí.
Aquí, en aquest context, això va amb accent o va sense accent?
I tenim experiència, els que ens dediquem a les lletres.
Que sí? Sí.
Anem al següent, que és el document de càlcul.
El full de càlcul. És exactament el mateix, funciona exactament el mateix.
És un Excel.
És un Excel, per entendre's, és un Excel. Li diem full de càlcul, però tots ens entenem si li diem que
sí,
això
exacte.
És un Excel. Suma, resta, multiplica, divideix, pots fer totes
les
operacions matemàtiques i tot això. Però no només això, sinó que té una opció que li diuen exactament complements, que allò és un niu de meravelles.
I pots fer el que vulguis.
Li pots adaptar, o sigui, el teu full de càlcul...
Té més possibilitats que l'Excel?
Jo crec que sí, mira que l'Excel en té, eh? Perquè l'han obert suficientment perquè hi hagi gent que pugui fer complements. És a dir, no són només els que se'ls ha acudit als senyors de Google o en el seu dia se'ls va acudir als senyors de Microsoft,
sí,
sinó que poden, qualsevol pot afegir complements. Per exemple, anar al Google Analytics, els que feu webs ja ho sabreu per què serveix, anar al Google Analytics, sistemes per enviar correus personalitzats, és a dir, allò de fusionar adreces amb,
sí,
amb cartes, doncs ho pots fer també amb un sistema d'Excel.
D'acord.
De full de càlcul, perdó.
Full de càlcul.
Full de càlcul, és a dir...
Costa, canviar el nom?
Sí. Pots fer uns recordatoris en el teu full de càlcul perquè després te'ls enviï per mail. És a dir, hi ha...
Infinitat d'opcions.
Sí, sí, hi ha infinitat d'opcions.
Però aquells que estan més acostumats a Excel, que ho provin, no? Que segurament potser veuran la llum, no?
Sí.
Si només han fet Excel.
Sí, però... És a dir, jo diria que els complements fins i tot arriba un moment que dius, no me n'ensenyis més.
No vull
més. Ja en tinc prou. Tot i que us els posa, si no m'equivoco, els posa per ordre d'importància en funció del número de baixades que han tingut.
D'acord.
És a dir, el complement
dir,
que més es baixa,
sí,
és el primer que et posa.
I cada complement te l'has de descarregar?
Cada complement l'has d'habilitar en el teu full de càlcul.
Val.
O sigui, els complements, tornem al mateix, els complements sempre estan allà. I el full de càlcul sempre està allà, en els ordinadors de Google. L'únic que passa és que tu li has de dir, fes-me servir aquest complement, aquesta utilitat, aquesta opció.
Vull utilitzar, aplica-me-la.
Exacte, i no has de fer res, perquè tu no t'has d'instal·lar, en cap moment t'has d'instal·lar res, ja els tens sempre instal·lats. L'únic que has de fer és dir, fer-lo funcionar. És igual que el que deia abans de les altres aplicacions. Si nosaltres volem editar una fotografia, que normalment està en JPEG, doncs Google no en té aplicacions, llavors et diu, mira, tinc aquestes aplicacions que t'ho poden fer.
I són online, totes?
Totes són online.
Crec que he vist que hi havia PicMonkey, n'hi havia d'aquestes que són més conegudes.
Hi ha les del Pixel, que són de l'Autodesk, són aquells que feien AutoCAD,
sí,
fan
encara, els enginyers ho saben.
Sí, això és cosa d'enginyers. Doncs els de Pixel, i aquestes aplicacions, tu les pots fer funcionar, i llavors què passa? Tu has de donar-li drets a l'aplicació, perquè pugui accedir al teu disc de Google.
Clar.
Però només li dones drets per aquell arxiu concret.
I cada cop que vulguis un arxiu t'ho haurà de demanar.
Exacte.
D'acord, aquesta és la clau, suposo, per mantenir la privacitat, no?
Clar, tu no li dones drets a l'aplicació d'edició de fotos...
No li dones via lliure.
...a que accedeixi a tot el teu contingut del teu disc, sinó només en aquell arxiu que tu li has dit vaig a editar-lo.
Perfecte, millor. Són bastant curosos amb el tema de privacitat, els de Google?
Bueno, després es queden totes les teves dades.
Ah, bueno.
Però sí,
però se les queden per ells.
Sí, però això ja ho hem de saber.
Sí, sí, sí.
Google i tots els altres, és a dir, no...
És la contraprestació a que tu puguis accedir al seu servei.
A veure, t'estan donant un grapat de serveis gratuïts.
A canvi, ells volen alguna cosa.
Gratuïts vol dir que no pagues en aquell moment, sinó que estàs pagant...
Gratuït no hi ha res en aquesta vida, que deia la meva.
Exacte. Doncs què et passa? Doncs
que es queden les teves dades.
Que es queden les teves dades. No només les teves dades. Saben amb quins arxius estan treballant, sap quines són les teves...
Cerques preferides.
Cerques preferides. Saben moltes coses. I el que explicaven, jo encara no ho he vist, i a veure si d'aquí a la setmana que ve tenim temps de veure-ho, el que diuen és que amb tot això de la suite aquesta de Google hi aplicaran intel·ligència artificial.
Això ja fa por.
Què vol dir intel·ligència artificial? Mira, per exemple, amb el calendari, que et començaran a posar coses al calendari en funció dels mails que tu reps.
És a dir, si tu reps molts correus d'un concert, d'algun grup en concret, pot ser que en el calendari et posin...
O que un amic teu et diu, quedem per sopar el dijous que ve...
I et recomani el restaurant.
I Google et dirà, t'apunto el dijous que ve per sopar? I et farà una entrada al calendari.
I segurament et proposarà alguna sèrie de restaurants.
Et proposarà uns restaurants, clar, que aquí és on trobaran els diners.
Bueno, doncs la setmana que ve explica'ns a veure si la intel·ligència artificial arribarà.
No sé si ja ho explicaran. És a dir, han anunciat que el que volen fer és aplicar tot un grapat de mesures d'intel·ligència artificial.
La setmana que ve, però, continuarem amb el Google Suite.
Sí, perquè avui hem explicat les coses més importants.
Les bàsiques.
Hi ha per fer estadístiques, per fer enquestes.
Veureu molts recursos. Que
amb el Google teniu molts recursos.
Doncs la setmana que ve més Google Suite, no?
Més Google Suite.
Perfecte. Doncs veiem la setmana que ve per comentar el Google Suite.
Molt bé.
Vinga, a reveure.
Fins ara.
Adéu.
Al cel amb patinet, fes-mi un bon lloc que hi pujo jo. Si tu vas al cel amb patinet, fes-mi un bon lloc que hi pujo jo. Airi, airo, airi, airo. Si al cielo vas patinando, haceme un lugar, boludo, que subo yo. Si al cielo vas patinando, en patinant a fer un petit tour, i j'ai monté là. Si tu vas au cel en patinant a fer un petit tour, que j'ai monté là. Airi, airo, airi, airo.
Sabeu com es diu aquest saxo? Oi? Sabeu quin instrument és o no? Com es diu? Saxo, molt bé.
No hi pot haver-hi hagut mai vida al fort sense un embut. En un got no hi pot haver-hi hagut mai vida al fort sense un embut. Airi, airo, airi, airo. Romanitov i el gran Khrushchev, Stampitov de l'aigua naf. Romanitov i el gran Khrushchev estan pintant de l'aigua naf. Airi, airo, airi, airo. Jamai jolem, ni jolarem. Fa mal aquí, ai, fa mal allà, ui. Jamai jolem, ni jolarem. Fa mal aquí, fa mal allà. Airi, airo, airi, airo. Si tu vas al cel amb patinet, fes-me un bon lloc, que hi pujo jo. Si tu vas al cel amb patinet, fes-me un bon lloc.